Ràdio Estel. Són les 4 de la tarda.
Hola, bona tarda. Al contrari del que va anunciar Ryanair a l'agost, la companyia ha comunicat als treballadors de l'aeroport de Girona que no tancarà aquesta base. A canvi, els treballadors han rebaixat les condicions del contracte. Accepten passar de fixos a fixos discontinu i s'estaran, per tant, 3 mesos a l'atur. Ho han confirmat a Televisió de Catalunya i altres mitjans membres del sindicat USO. Ryanair contracta 9 mesos l'any i els altres queden a l'atur. Canviem de qüestió. Es busca un jove senegalès que va rescatar d'un incendi un veí de Dénia, a Alacant. La víctima i els veïns volen contactar i donar-li les gràcies pel seu gest heroic. Va treure concretament un home amb mobilitat reduïda de casa seva durant un incendi a aquesta localitat, a Dénia. I l'Ajuntament de Barcelona demana retirar punts del carnet als conductors contaminants. El regidor de Crisi Climàtica, Eloi Badia, ha dit avui que la zona de baixes emissions serà insuficient i que s'estudien mesures com ara el peatge urbà. Noms propis de l'actualitat, el director Pedro Almodóvar i també l'actor Antonio Banderas per la pel·lícula Dolor i Glòria. Han estat nominats tots dos com a millor film estranger i com a millor actor respectivament a la 77a edició del Globus d'Or. L'Associació de la Premsa Estrangera de Hollywood ha anunciat les nominacions per a aquests guardons. Són el primer indicador de les produccions preferides de la temporada de premis. La cerimònia serà el 5 de gener a Beverly Hills. I us expliquem la història d'un pessebre molt especial. L'església metodista Claremont United a Los Angeles denuncia la política migratòria de Donald Trump amb aquest pessebre en què apareixen Jesús, Maria i Josep en gàbies separades. Ja ha donat la volta al món per les xarxes.
Ràdio Estel.
Estar, ser i sentir-se millor. Per aconseguir-ho, connecta de dilluns a divendres a les 5 de la tarda amb el temps de benestar de Ràdio Estel, amb Marc Rius. Els dilluns i dimarts, l'hora de la Fundació Puigverd, un espai per conèixer els millors especialistes i el centre mèdic de referència en urologia i malalties renals. L'hora de la Fundació Puigverd, els dilluns i divendres a les 5 de la tarda, a temps de benestar. Estar, ser i sentir-se millor a Ràdio Estel.
El Joan, el Sergio, a l'Eduard, a la Marta Eugènia, al Mohamed, a la Judit, a la Maria, a Càritas, aquest any hem ajudat 220.000 persones a tornar a creure en elles mateixes. Encara que no hi creguis, tots tenim un àngel. Sigues el seu àngel i col·labora a caritascatalunya.cat.
No pots viure sense línia al mòbil. Però si fas servir el mòbil al cotxe, pots acabar sense la línia del cor. Quan condueixis, aparca el mòbil. Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
Si te gusta el buen comer, ven a Crossmas. Calle Casanovas 158 y calle Córcega 300. Crossmas Restaurant. Los mejores menús de Barcelona. Gran surtido de tapas. Calle Casanovas 158, frente a Hospital Clínico, y Córcega 300, frente a la Diputación de Barcelona. Espléndidas terrazas para una buena copa. Que no te lo expliquen, ven a probarlo. Crossmas Restaurant. Teléfono 93-170-5950. 93-170-5950. Si vienes de parte del programa, estás invitado a una copa de cerveza. ¡Te esperamos!
Ràdio Estel.
Bona tarda, habitants del Mont Perico, bona tarda, Catalunya. Són les 16.04, les 4:04, i això és Mont Perico, el programa de Ràdio Estel dedicat a l'espanyol que fem entre Carlos Pablo, Javier Alfaro, qui us parla, Josep Sánchez, el comandament Fermi, Sant Jordi, no, Antoni Huguet. Les pitjors predicions es van complir dissabte i acabem la 7a jornada cues de la Lliga. Si algú dubtava que estem en perill, segur que ja ho té més clar. Encara que l'equip va donar un ambient i vaig al Bernabéu, això no dona punts, que és ara per ara el que necessitem. Aquí ja m'avisar que seria un final d'any molt complicat. Aquesta setmana tenim dos partits importants. El d'Europa, d'anar a casa, que hem d'agafar com un premi per l'afició, i l'importantíssim de diumenge contra el Betis, on se juguem la vida. Tenim dos finals abans de festes i ens mereixem un regal en forma de victòries. A continuació analitzarem el partit de dissabte, però abans de tot anem a conèixer l'actualitat blanc i blava que ens arriba demà a l'Espanyol de Barcelona. Comencem.
Semana clave. Todos los pericos estamos convocados para los dos partidos que tenemos en casa. Jueves 12 contra el CSKA de Moscú y domingo 15 contra el Betis. Dos partidos en los que tenemos que demostrar que los pericos no nos rendimos nunca y que la vamos a sacar adelante entre todos. Tú también estás en la convocatoria. El 12 de diciembre a las 9 de la noche, Español CSKA de Moscú, y el domingo 15 a las 4 de la tarde en el RCD Stadium, Español Real Betis. ¡Vamos!
Actualitat.
Buenas tardes, Javier Alfaro.
Bona tarda. Vamos, t'ha agradat? Sí, al final. Vamos.
Está bien, venga.
Estamos ahí.
No pasa nada.
Muy bien. Bueno, entrenamiento esta mañana en la Dani Jarque. Los ánimos son los que son, de todo el españolismo, y eso es innegable. Y además ha llegado una mala noticia. En forma de posible lesión de Facundo Ferreira, se retiraba acompañado de los médicos con una, presuntamente, con una posible fisura en un dedo de la mano. No debería ser grave.
Mare de Déu, mare de Déu, bona tarda.
Ja està,
mare de Déu.
A Ramon ha aguantat dos minuts. Bona tarda, no, com, Ramon.
O sigui, que se li ha fet una fissureta a la mà i està lesionat. Us en recordeu de quan...
Camacho!
Camacho, que fotia jugar els jugadors. I aquí hi ha porters que han jugat amb els dits trencats, per favor, va. Au, aneu a... Bona tarda, tothom.
M'agradaria veure els porters que juguen amb els dits trencats, eh? Sí, digues.
No, jo he jugat en un dit trencat.
Però tu, clar, quan, aquí era...
Però tu estàs fet d'una altra pasta, no?
El meu fill, que també ha jugat en un dit fissurat, vull dir, molts porters juguen en capsulitis, no em fotem, per favor, i som porters, va. No em calenteu, que vinc molt calent, vinc massa calent.
Bueno, doncs pues podria tenir una podria tenir una fractura en un dedo de la mano, no hi ha nada oficial, el club no s'ha pronunciat al respecte. No.
Ah, ostres.
Saludar a Dani Solsona. Bona tarda, Dani.
Perquè hola, bona tarda. Com veus, ja s'avança. Seguiu, que estava
però,
tranquil.
Però, sisplau, atura'l.
No, agafa'l. Si estava tranquil, si hem pres un tallat i està...
Li has dit avui, tranquil.
Ha estat el tallat, eh?
Avui...
Bueno, pues por otra parte hablaba un futbolista en rueda de prensa que no habíamos escuchado, si no me falla la memoria, y que ha creado cierta controversia las últimas semanas por sus actuaciones individuales. Fernando Calero, buena cantidad de cortes tenemos hoy del central porque no lo escuchamos habitualmente, no es de los que acostumbra hablar, pues los Diego López, Víctor Sánchez, Javi López y compañía, y también porque estaba llamado a ser un jugador muy importante en este equipo y hasta el momento no lo está consiguiendo. En primer lugar se le preguntaba al central sobre cómo está el ánimo en el vestuario, cómo está la plantilla.
Bueno, está claro que es un momento jodido, es un momento en el que ninguno pensábamos que íbamos a estar, pero es lo que toca vivir. Y tanto los compañeros del año pasado como los que hemos venido nuevos, tenemos que remar, tenemos que sacar esto adelante y somos los primeros y los más interesados en que eso pase. Yo creo que lo vamos a sacar, creo que es el pensamiento que hay dentro del vestuario, somos optimistas, pero sabemos que tenemos que trabajar desde ya para lograrlo.
En segundo lugar, continuamos escuchando a Calero, se le preguntaba... Pues,
a Ramón Rius.
A Ramón Rius en los... Entre...
Sí. Mirando el micrófono.
Así,
no, pero a Sen, perfectamente.
¿Por qué no voy a hablar?
Pues hablaba Fernando Calero sobre si considera que el equipo ha tocado fondo.
Bueno, yo creo que tienen razón en las palabras. Creo que nos hemos metido nosotros mismos en esta situación por hechos evidentes, y somos los que tenemos que sacar esto adelante, no queda otra, queda tiempo, somos optimistas y sabemos que peor no lo podemos hacer y tenemos que ir hacia adelante y obtener puntos ya de la manera que sea.
Es un poco el día de la marmota, pero lo tenemos que escuchar. Por otra parte, también hablaba en cuanto a... analizaremos ampliamente, ¿no?, con Dani Solsona y con Ramón Rius el partido del pasado sábado, pero se le preguntaba a Calero sobre si ha existido una progresión pese a los resultados.
Bueno, yo creo que venimos varios partidos haciendo buenas fases en el juego. Creo que quitando la segunda parte de Osasuna, que sí que fue un desastre total por parte del equipo, en varios partidos anteriores lo habíamos hecho bastante bien y necesitamos lograr un partido, estar 90 minutos totalmente bien y seguro que la victoria estará mucho más cerca.
Y a nivel individual, era inevitable preguntarle a Calero, ¿no? Porque, pues recordemos, costó en verano 8 millones de euros.
Ya está señalado en muchos partidos.
Claro, una cantidad considerable para un defensa central. Si no me falla la memoria, el tercer fichaje más caro de la historia del Español. Y se le preguntaba, ¿cómo ha estado hasta ahora a nivel individual?
Bueno, ya te digo que más que nosotros nadie lo sufre, que somos los primeros que estamos jodidos con esta situación. Y a nivel individual está claro que no estoy dando el rendimiento que venía dando otros años y es el que quiero recuperar y dar porque sé que con eso voy a ayudar al equipo.
Y la pregunta de casi cada semana, ¿es un tema mental, es un tema psicológico lo que le ocurre a este Español o es un tema meramente futbolístico? Recordemos, y aquí podemos poner un dato, el equipo menos goleador de Primera División y el más goleado. ¿Qué opina Calero al respecto?
Bueno, yo creo que si estamos ahí no es por un tema solo. Creo que se ha acompañado de muchas cosas que no estamos haciendo bien. Y sea mental, sea futbolístico, ya te digo, hay que sacar esto adelante y como sea. O sea, el único objetivo que hay es obtener los puntos cada domingo y en eso trabajamos.
Cada domingo. El siguiente hay un partido, por cierto, recordamos, 4 de la tarde.
Gran pregunta, ¿cuál es el problema? Porque nadie lo señala claramente.
Nadie lo acaba de terminar, ¿no? Aquí lo comentábamos la semana pasada. ¿Ocurre algo que se nos escape o qué es lo que ocurre? Porque parece que todo está bien, que estamos progresando, que vamos en el buen camino, pero los resultados no llegan. Entonces, algo habrá que hacer al respecto. Y se le hablaba de esto, ¿no? De que hay que sacar los puntos cada domingo. Pues el próximo domingo, recordemos, a las 4 de la tarde es Español-Betis. Sí, hay un partido antes, como escuchábamos en la falca de publicidad, pero al final el partido del jueves, sinceramente...
Me atrae al Pairo el jueves.
Yo no lo diría tan contundente, pero no,
más dinero.
En realidad no importa demasiado más allá del tema económico, ¿no? De los ingresos que produce la Europa League.
Podia jugar a tots els que poguessin del B, perquè hi ha un cupo, no?
Correcte.
Tots els del B, el pobre porter que
si
no juga mai.
Ja ho estan fent.
No, però el porter que no juga mai i l'utillero també que es posi els calçotets allà i que surti a jugar.
Pots jugar tu i tot.
I clar, hi ha un parell de veteranos i ja està, tu.
Un munt trencat.
Un munt trencat, tu.
Bueno, pues se le preguntaba a Calero, ¿qué le dice al aficionado? Una vez más, ¿qué se le pide a la afición del Español de cara al domingo?
Bueno, yo personalmente no pido que nos crean. Cada uno es libre de pensar lo que quiera. No le estamos dando motivos, está claro. Pero nosotros, ya te digo, que trabajamos para ello. Creo que no hay gente más interesada que nosotros en que esto salga bien. Somos los primeros que estamos jodidos. Entendemos la situación de la gente, de la afición, que no nos acompañen, pero les pedimos que aunque estén enfadados con nosotros, que es lo más obvio y es normal, yo también lo estaría, que nos ayuden porque seguro que vamos a sacar esto adelante más pronto o más tarde.
Pues ojalá que sí, aunque está complicado. Recordemos, los dos próximos partidos del Español son este Español-Betis, domingo a las 4 de la tarde, y a continuación, los dos partidos de Liga, me refiero, visitamos el campo del Leganés, que ayer, con su victoria frente al Celta, consiguió que el Español pase a ser el farolillo rojo. Un partido muy importante justo antes del parón, ante el conjunto pepinero dirigido por Javier Aguirre. Se le preguntaba a Calero, ¿estos próximos dos partidos son definitorios en cuanto al futuro a largo plazo del Español?
Bueno, son, como tú dices, súper importantes, está claro, pero cualquier partido es importante y más estando aquí abajo. Tenemos que sacar, como te he dicho antes, los puntos como sea en cualquier partido y todo parte por la victoria de esta semana, que no va a ser clave, pero hay que sacar ya los puntos y estar cerca de los rivales que tenemos encima.
Pues una respuesta algo ambigua, no sé si te acaba de convencer, si sí, si no, si es importante, si no.
Después
no
acaba que todos de los partidos
no son
finales,
clave tal. O sea... Entonces le preguntábamos, que indagábamos un poquito más, ¿no? En estos dos partidos frente a Betis y Leganés, ¿es una prioridad, es una exigencia hacer el 6-6?
Como te he dicho, es que hay que obtener los puntos en cualquier partido. Nosotros pensamos que podemos hacer ese 6-6, claro que sí. Pero si no lo logramos, no creo que sea algo definitivo. Pero nuestro único pensamiento, lo único que tenemos en la cabeza, es luchar cada partido y conseguir esos tres puntos que tanto nos están costando. pero ya te digo que queda mucha liga y si no logramos ese 6 de 6 continuaremos y confiaremos hasta que no queden más opciones.
No sé, hace falta un poquito más de épica, ¿no? Cuando llegas a este punto hay que decir vamos a ganar como sea, no decir bueno, si perdemos tampoco, es que
sí,
da
es que
más.
Sí que pasa. Es que sí, lo del tiempo. Sí que pasa, ¿no? Sí que pasa, ¿no? Que quedan muchos partidos, bueno, si perdemos, yo creo que si no ganas a Betis y le ganes, sí que pasa. Sí. Exacto. Que pasa mucho.
Y el que desde el día de Osasuna, escotea, pasa fa no sé cuántas
jornadas. Y el que tiene que poner soluciones es Setién, que por lo visto ya ha llegado a Barcelona y directamente se ha ido a la Ciudad Deportiva. Imagino que se ha sentado con Pere Arnau para saber qué ocurre.
¿Qué?
Imagino que espera.
¿Qui es dic que s'ha sentat?
Pere Arnau.
Ah, entes Pedro Arnau.
No, que estic... No, sí, claro, para tratar los refuerzos, ¿no? Para tratar los fichajes de invierno, que evidentemente tiene que llegar.
¿Dónde nos hemos metido y por qué? Imagino que alguien explicará por qué hemos llegado a esta situación, lo que te decía, las razones, ¿no? Supongo que los que viven de esto y son profesionales tienen que haber detectado cuáles son los errores a estas alturas.
Espero. Una cosa es suponer y otra es esperar.
Dani,
¿no?
Seguro que sabe cuál es el problema del equipo.
Hay
después
muchos,
nos lo explicará.
Hay muchos. Pues sí, sí lo analizaremos ahora, pero vaya, no es el mejor de los días.
Un par de consejos y seguimos.
Mont Perico. Viu de la mà de la Fundació l'RCDE Stadium amb nosaltres. Viu el Tour RCDE. Descobreix els secrets d'un dels estadis més moderns d'Europa. Visita l'Auditori Juan Segura Palomares, la Galeria de Samarretes Històriques, els vestidors, la Galeria de Jugadors Internacionals, la Sala Històrica Ricardo Zamora, el terreny de joc i moltes més estàncies que t'esperen en un apassionant tour que et deixarà meravellat. Informa't al web de l'Espanyol, al telèfon 93 292 7700 o al mail tour@rcdespanyol.com. Vine al temple, vine al Tour RCDE. Tu perdràs? Gaudeixi de la millor cuina catalana a la Masia Restaurant de Can Tintoré. Calçotades, mongetes del ganxet, cargols a la llauna, cabrit, espatlla de xai, productes molt nostres i en plena Serra de Collserola, a 15 minuts de Barcelona. A Can Tintoré li oferim els nostres salons i un magnífic entorn per celebrar bodes, comunions, dinars d'empresa. Per reserves i informació, truqui al 93 668 1394 o entri a cantintoré.cat. Masia Restaurant de Can Tintoré de Molins de Rei. La natura al seu plat. Mont Perico, de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda a Ràdio Estel.
Y comentemos que dio de sí el partido de Bernabéu, que para mí fue el mejor partido de la era Machín, ¿vale? Que no sirve para nada, pero por lo menos lo vi así, y sobre todo viendo dónde veníamos contra el partido de Osasuna, claro.
Sí, no fue un mal partido. Lo que ocurre que, claro, cuando estás en esta situación, pues lo que necesitas es ganar.
Sí.
Pero al final, el partido como el de Santiago Bernabéu no es nuestra liga. O sea, vamos a hacer más un resumen de la situación que de lo futbolístico. Creo que resultado aparte, el Español sí protagonizó un partido serio, pero evidentemente faltó de confianza. A pesar de que el equipo no estuviera mal, también hay que tener en cuenta que dio la sensación de que el Real Madrid pues jugó casi a medio gas, ni siquiera con el 1-0, con esa mínima ventaja, pues dio una sensación real de creer en sacar algo positivo el Español. No creo que ni mucho menos agobiase al conjunto dirigido por Zidane. Creo que el cuadro de Machín fue valiente en la presión, que no es una novedad, que es algo que se viene dando desde que llegó el técnico soriano, pero sin dar un paso al frente, ¿no? Para agobiar al Real Madrid, más que al Real Madrid, al rival. Es decir, porque probablemente si hubiésemos jugado contra un equipo de una entidad diferente, que lo hubiésemos estimado como de nuestra liga, quizá el jugador tiene ese intangible de que cree más en que puede sacar algo positivo, y contra el Real Madrid, de alguna manera, creo que el Español jugó algo pues derrotado desde el inicio, ¿no?
A que no nos hicieran daño, para sí, que nos entendamos.
Sobre todo al recibir el 1-0, pues ya se acabó la confianza en sacar algo positivo, o por lo menos esa fue la sensación que dio, ¿no? Si no estuviéramos tan mal, valoraríamos positivamente lo que vimos en el Bernabéu, pero la situación es otra y no es fácil.
¿Y hizo un buen planteamiento el Machín?
Bueno, él sigue confiando totalmente en su idea, y uno de los cortes que no escuchábamos de Fernando Calero, se le preguntaba sobre este sistema de tres centrales y Pablo Machín lo tiene clarísimo, que tiene que ser así. Yo no creo que sea desacertado del todo, a pesar de que los resultados no le estén dando la razón hasta ahora, porque también sería negativo pues el dar bandazos, ¿no? El utilizar un día un plan, otro, y que el equipo no sepa lo que juega. Se ha estimado que la hoja de ruta a seguir es esta, y hay que confiar en ella, no queda otra, y yo sí que creo que hay un progreso en cuanto a la asimilación de la idea y los automatismos de Machín, aunque por ahora pues no se ve ni mucho menos reflejado en los resultados. Los jugadores para mí son los que tienen que sacar esto, mucho más allá de la idea del técnico. Y en ese sentido, pues a esperar que lleguen los resultados. Es que no queda otra en este momento.
¿Pagó un poco el pato Pedrosa del partido de Osasuna?
Pues sí, y se ha comentado bastante en redes sociales la suplencia de Adri Pedrosa. Y yo creo que independientemente del nivel de Didac Vilá, que obviamente pues podría ser mejor, y no hay que negarlo, no me parece tampoco ningún escándalo que Pedrosa sea suplente. Creo que Adri Pedrosa no es el del año pasado, y eso es una evidencia, como no lo son muchos otros jugadores. Él mismo lo sabe, o creo que debería saberlo, y debería aceptar estas suplencias como algo, pues para un motivo para realizar autocrítica. Y ojalá que esto sirva para que dé el paso que creo que no ha dado desde el verano para convertirse en un jugador importante o referente dentro de esta plantilla. Lo que ocurre, que también sería hacer un flaco favor el instaurar esta idea de que quien nos tiene que sacar de esta situación pues son los Pedrosa, los Melendo y compañía, porque la realidad es otra. En una situación como esta debe haber pues pesos pesados o jugadores más experimentados, como pueden ser los Sergi Ardé o David López, que a los que obviamente como españolistas pues les tenemos muchísimo aprecio, pero ellos son los primeros que saben que no están dando la talla, no están rindiendo a un buen nivel, y al final son los señalados que nos tienen que sacar de esta situación. No puede ser de otra manera. Entonces creo que hablar tanto de una suplencia de Adri Pedrosa o de que Melendo juegue X minutos y no más minutos, pues es hacernos un flaco favor, porque la realidad es otra. La realidad es que en una situación como esta, en el pozo de la clasificación, los que te tienen que sacar de aquí son los Sergi Ardé, David López y compañía. Por señalar a dos, ni mucho menos me refiero solo a estos dos jugadores, pero lo de Pedrosa pues era una reflexión en este sentido.
Y como comentábamos antes al micrófono cerrado, acabamos el partido con 8 canteranos porque debutó Paul Lozano.
Sí, la principal buena noticia del partido sería esto, ¿no? El debut en Liga de Paul Lozano, porque creo que es un jugador que puede ser importante. Volvemos a lo mismo. ¿Tiene que ser el jugador que te saque de esta situación? No. Pero Paul sí que tiene estos intangibles en cuanto al carácter, que parece que sí que pues nos rehúye, ¿no? La responsabilidad y el dar un paso al frente. Veíamos, sin ir más lejos, un pequeño enzarzamiento con un conocido periodista por Twitter en cuanto a sacar un poco el orgullo, ¿no? De decir, pues no tienen por qué meterse con el Español. Lo que pasa es que lo que hay que hacer es demostrarlo en el campo. Está sí. Claro que luego es lo que toca. También creo que fue una buena noticia la participación de Esteban Granero. Sí que es un jugador pues particular en cuanto a que rinde muchísimo mejor cuando la tendencia del juego es positiva, pero yo soy de los que piensa que debería tener más minutos de juego en este Español, y en este sentido a nivel personal lo celebro. En conclusión, creo que era el Bernabéu, que no era un partido de nuestra liga. Si hubiese llegado algo, pues bienvenido hubiese sido, pero el domingo sí que es el partido en el que no puede haber excusas.
Muy bien, pues vamos con Arnau Planas para comentar las estadísticas de este partido. Buenas tardes, Arnau.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Pues mira, con poca voz.
Molt cardats, Arnau, molt cardats.
Yo como el Español, pero bien. Que supongo que, bueno, supongo que las estadísticas bastante negativas, ¿no?
Bueno, no hay donde rascar, me parece hoy, ¿eh? Me parece que no... No hay donde rascar porque ya son 16 jornadas de liga.
De entrada, perdona, Machín queda bastante mal retratado, ¿no?
Sí, podríamos... Yo creo que este dato, más que retratar, es al entrenador de Machín, es también salvar los muebles del antiguo entrenador, ¿no? De David Gallego, porque son 16 jornadas de liga, 8 para David Gallego y 8 para Pablo Machín. Los números de Gallego fueron 5 puntos de 24, los de Machín 4 de 24. Yo creo que aquí esto puede decir que quizá el entrenador no es el problema de todo.
Desde luego.
El Español acabó por segunda jornada consecutiva un partido con superioridad numérica. No ha ganado ninguno de los dos, pero es que esto no pasaba desde la jornada 18 y 19 de la temporada pasada ante Leganés y Real Sociedad. Por aquel entonces sí que el Español ganó uno de los dos partidos contra el Leganés.
Y una derrota que nos lleva al fondo.
Sí, el Español vuelve a ser colista esta temporada, lo fue después de la primera jornada de Liga. Es una jornada anecdótica, podríamos decir, pero es que ya estamos en la jornada 16, el Español es colista. La última vez que el Español era colista tan avanzada a la Liga nos tenemos que viajar hasta la temporada 2008-2009. Por aquel entonces, el español de Mauricio Pochettino arrancó la jornada 31 como colista.
Quedan muchas jornadas.
Queda, sí, la verdad es que cuando he buscado este dato, porque ayer también me lo preguntaban por las redes sociales, me he quedado muy tranquilo al ver que en esta temporada 26, 27, 28, 29, 30, 31, el español era colista y se salvó.
Es un poquito, un poco de aire fresco, ¿no?
Sí.
Algo para a lo que agarrarse.
No sabemos dónde agarrarnos ya.
Sí, exacto.
Pero es que Pablo Machín es el cuarto entrenador con peor porcentaje de derrota de la historia del español, habiendo perdido el 55% de los partidos dirigidos. Solo le superan Jaime Sabaté, con el 67% de derrota, Pedro Pablo Areso, 58% de derrota, y Ernesto Pons, 56% de derrota. Dos matices de este dato. Uno es, son entrenadores con más de 10 partidos, no he contado entrenadores que hayan dirigido uno o dos partidos, o cinco o seis.
Uh-huh.
Y el otro es que yo, porque me gusta un poco las estadísticas y al final he investigado, pero si no, tengo que reconocer que no tendría ni puta idea de quién son estos entrenadores.
Bueno, Jaime Sabaté sí, ¿no?
El Jaume Sabaté, sí, home, és il·lustre veterano, a més va jugar en el Betis.
Igual t'està escoltant.
I avui el deu estar allà d'aquella manera.
Sí, este té el corazón dividido.
Exacte, no, vull dir, no, home, és perico, però li té molt gran carinyo i molt respecte en el Betis. Vull dir, això el Dani també ho coneix, és un gran personatge, eh?
Muy bien, Arnau, pues a ver si para el próximo día podemos sacar mejores estadísticas.
No, que si ve per donar aquestes merdes d'estadístiques, que no vingui, perquè, escolta, no ha donat una estadística positiva.
Ramon, has de saber on estàs per poder tirar amunt.
Jo, l'Arnau, escolta, cada vegada que millor que no entri en antena quan estigui jo, perquè, escolta, cada de llonses estic ja cagant-me en tot.
No és estadístic.
Fem una cosa, Ramon, quan
perdi
l'Espanyol no
vingui. No, sí, jo crec que no vindré cap més dia ja, perquè el pas que anem, escolta, tu...
No es estadística, pero desde el optimismo, desde un buen recuerdo, te pregunto, José, ¿tú sabes dónde estabas un 9 de diciembre del 87?
Uf, tengo muy mala memoria.
Puedes no atar cabos un poquito.
¿Del 87? ¿Cuán?
O sea, no, tal desde... día como hoy, hace 32 años, estabais probablemente en Sarriá viendo un español Inter de Milán con gol de Orejuela.
Sí, señor.
Ha llovido desde entonces, pero bueno.
Sí, señor.
Bueno, pero volveremos. Unos consejos y nos vamos a la factoría.
Mont Perico. Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, el Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, el Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar.
En el corazón de la Barceloneta, un local resiste al ataque del diseño y la modernidad.
¡Vamos a hacer el vermut!
¿Dónde?
En la Taberna Iberia. Y después nos quedamos a comer en su terraza.
¿Y qué pedimos?
¡Oh! Anchoas, bombas, pescaditos, chipirones y mucho más.
La Taberna Iberia está en el número 4 de la calle Almirall Churruca, junto al mercado de la Barceloneta.
Taberna Iberia. Buen rollo, buenas tapas y visca el español.
Semana clave. Todos los pericos estamos convocados para los dos partidos que tenemos en casa. Jueves 12 contra el CSKA de Moscú y domingo 15 contra el Betis. Dos partidos en los que tenemos que demostrar que los pericos no nos rendimos nunca y que la vamos a sacar adelante entre todos. Tú también estás en la convocatoria. El 12 de diciembre a las 9 de la noche, Español-CSKA de Moscú. Y el domingo 15 a las 4 de la tarde en el RCD Stadium, Español-Real Betis. ¡Vamos!
L'actualitat del món perico a Ràdio Estel. De 4 a 5 de la tarda, de dilluns a divendres. El Pinotxo de la Boqueria patrocina la Factoria Perica.
I el filial imparable ja és tercero.
Pues sí, la buena noticia, ¿no? La buena noticia es que el Español B ganó 3-2 frente al Hércules. Es el quinto triunfo consecutivo de los de José Aurelio Gay, con doblete de Moja de Zarfani, por cierto, y Ferran Juclà, al que bendecimos sí, aquí en Montpericu, el pasado martes. Y lo que decías, tercer clasificado del grupo 3 de Segunda División B, a 4 puntos del líder, que es el Sabadell, y ya con 14 de margen respecto a la zona de descenso. La próxima semana, Orihuela, Español B. En cuanto al juvenil A, también triunfo, 5-2 frente al Adam de Luis García. Ganaba 2-0 ya el conjunto de Luis Blanco en el minuto 2, o sea que la cosa empezó muy bien. Y gracias a este resultado, pues se pone, continúa empatado con 33 puntos en segundo y tercer puesto con el Barça. El líder continúa siendo el Zaragoza con 36 puntos, pero el Europa no se hizo un favor, ya que ganó 3-1 frente al Zaragoza, y eso hace que la distancia ahora frente al conjunto maño sea de 3 puntos y no de 6. La semana que viene, Stadium Casablanca, Español Juvenil A. En cuanto a lo que nos ocupa, la cena que nos jugamos,
que
el
no
juvenil
cena, de... ya. Vaya, bat castaña también, Moisés.
¿Estaba invitado?
No, sí. Bueno, no, se ha dado buen invitado.
¿Tú estabas convidado?
No, yo no lo sé,
no
pero...
No estaba convidado. Pues si le vaig dir a un Moisés. Ara ya no, ni parlo a un Moisés, que li donguin...
Bueno.
Vilaseca 2, Español Juvenil.
Vilaseca 2, empate a 2, un punto...
Seguro que es una encerrona aquel campo.
Seguramente, un pinchazo frente al último clasificado, pero ahora la clasificación queda Girona líder con 33, Barça segundo con 31, Sabadell tercero con 30, Español 27 y el Nàstic de Tarragona con 26. Está la cosa entre esos cinco y la semana que viene Nàstic de Manresa, Español Juvenil B. Y en cuanto al femenino, tampoco buenas noticias. Perdió frente al Tacón, 2-1, se adelantó en el marcador el conjunto dirigido por Salvador Jaspe, pero no ganó. Son 2 puntos los que lleva tras 12 jornadas y otra remontada que hace mucho daño y que también hace que tenga muy mala pinta lo del femenino del Español.
Porque además durante todo el partido se vio el Tacón muy, muy superior.
O sea que... Però a veure, és que el Tacón té jugadores que
sí, sí.
Ha pagat pastes.
Només s'ha de saber qui va marcar.
I paga per, és que a mi em fa gràcia, no? Fichamos a Manolita Pérez, que jugava Manolita en Chen. Quinta categoria regional de la Liga de las Filipinas. No te jode. I així anem. Vaya.
Bueno, pues nos vamos ya a unos consejos y nos vamos a la tertulia.
Montperico. Gaudeixi de la millor cuina catalana a la Masia Restaurant de Can Tintorer. Calçotades, mongetes del ganxet, cargols a la llauna, cabrit, espatlla de xai, productes molt nostres i en plena Serra de Collserola, a 15 minuts de Barcelona. A Can Tintorer li oferim els nostres salons i un magnífic entorn per celebrar bodes, comunions, dinars d'empresa. Per reserves i informació, truqui al 93 668 1394 o entri a cantintorer.cat. Masia Restaurant de Can Tintoret de Molins de Rei. La natura al seu plat. Viu de la mà de la Fundació l'RCDE Stadium amb nosaltres. Viu el Tour RCDE. Descobreix els secrets d'un dels estadis més moderns d'Europa. Visita l'Auditori Juan Segura Palomares, la Galeria de Samarretes Històriques, els vestidors, la Galeria de Jugadors Internacionals, la Sala Històrica Ricardo Zamora, el terreny de joc i moltes més estàncies que t'esperen en un apassionant tour que et deixarà meravellat. Informa't al web de l'Espanyol, al telèfon 93 292 7700 o al mail tour@rcdespanyol.com. Vine al temple, vine al Tour RCDE. T'ho perdràs? Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, el Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, el Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. En el corazón de la Barceloneta, un local resiste al ataque del diseño y la modernidad.
¡Vamos a hacer el vermut!
¿Dónde?
En la Taberna Iberia. Y después nos quedamos a comer en su terraza.
¿Y qué pedimos?
¡Buah! Anchoas, bombas, pescadito, chipirones y mucho más.
La Taberna Iberia está en el número 4 de la calle Almirall Churruca, junto al mercado de la Barceloneta.
Taberna Iberia. Buen rollo, buenas tapas y visca el Español.
Perico, no et perdis el teu programa a Ràdio Estel. Mont Perico, de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda. La sobretaula.
Y antes de empezar la tortura, recordad que en plena zona alta por encima de la diagonal hay una isla Perico en el corazón del Mercat Galvany de la calle Santalo, el bar El Rincón. El Rincón es el lugar ideal para disfrutar de un buen desayuno, bocadillos, aperitivos, platos combinados. El Rincón, con luz orgullo sus colores blancas y azules, te ofrece buen servicio y buena compañía. El Rincón es la parada número 7 del Mercat Galvany de la calle Santa Rosa 65. Recuerda, el Rincón Perico del Mercat Galvany, para desayunos, comidas y aperitivos en buena compañía. Bar El Rincón del Mercat Galvany, la Isla Perica, en la zona alta de Barcelona. Me quedo sin voz. Bueno, recordar a nuestros oyentes que mañana, junto a accionistas, a partir de las 10, Ramón,
no, de les, les 12, les 12, bueno, a les 12.
No aniràs igualment.
No puc anar, a les 12 estic treballant, jo sóc un treballador, tu.
Sí, sí, és dia, dia 10 a partir de les 12, correcte.
El dia 10 a partir de les 12 anirà la gent que pugui i ja està. I aquest pues, ho passarà tot pel forro dels de llonces i ja està, perquè és xino, no japonès, com dius tu.
Sí, però imagino que s'haurà d'escoltar bastantes coses, perquè sí, la gent no, que vagi no, allà dirà la seva.
Els pocs que vagin, doncs... que facin el que puguin, perquè estic molt desmobilitzat, eh? A més, avui vaig a dir una cosa, eh? Vaig a trencar una mica el gel. Resulta que avui el Josep té veu de veritat, eh? De periodista radiofònic, això que està acostumat, eh? La veu més dura. Se sent així, la veu més potenta. Hi ha, per cert, seccions. Només van jugar els del hockey, abans que se m'escapi.
Hauria acabat ràpid, eh?
El hockey, que va guanyar 8-2 al Cornellà i segueix líder. El resto dels equips, pues, com era Pont, en moltes categories, ja sabeu que inclús en el futbol, tercera divisió, etc etc etc, no hi ha lligues. I llavors pues, es para per aquest pont. I llavors,
però hockey... aparent perquè són amateurs.
Bueno, amateurs sí, no? A veure, com és?
Els de tercera i els d'això de futbol no van jugar perquè jugava la selecció catalana, no,
que, sí que
va quedar eliminada contra Aragó.
Perquè aquests sí que són
però professionals. Però normalment mai se juga. Mai, la tercera mai ha jugat en Pons. Que no, Dani, que no, cony.
Bueno, Ramon, parlem de l'Espanyol, que...
No van jugar... El meu fill cada vegada era
perquè
Pons.
Perquè hi havia la selecció catalana i agafen...
Aprofiten per fer la selecció catalana, però normalment... Ah, vale. Normalment sempre és festiu aquest... Bueno, festiu, fan festa, juguen tornejos, s'inventen coses rares, com aquests... Bueno.
Coses rares, salto de pèrtiga.
Sí, salto de pèrtiga con... Bueno... A veure, va, Dani, deixa-ho parlar tu, perquè jo és que fotaria...
Jo veig el Dani avui molt reflexiu. Molt no sé reflexiu. Què està
jo
pensant...
Jo només vaig fer un petit
però
comentari...
Però que comenci
a parlar... I abans de fora... I això no va de conya, eh? Vull dir, jo crec que avui...
Ens hem d'aixecar, no?
No, tots els socis pericos, que facin una reflexió cara al diumenge. Jo tinc amics del Betis, i tothom té amics del Betis i tal, i estan aquí, que si dame un carnet, que invita-me, que... En tots els meus respectes... tots els meus respectes pels meus amics i tot això, jo ja he dit que ni carnet, que si volen que passin per la guixeta, que es gastin els 50 euros i, si no, que es quedin a casa, tu. El que no podem fer és que nosaltres mateixos ens tirem pedres a la taulada. I si ens tirem pedres a la taulada, oi, perquè és mi amigo, lo voy a invitar perquè ara... és del Betis. M'apareixen 20 tios del Betis, una merda!
No et portaré la contrària, però el que dius està molt ben intencionat, però a mi em preocupa molt més que l'últim partit contra Osasuna només hi havia 13.000 socis al camp. Això és el que em preocupa.
Però si 13.000, i encara li deixem
la resta...
2 o 3.000 carnets als altres, encara la cagarem més. O sigui, per sí. Això el que estic fent és una crida a que la gent...
Es... Si el soci no es mobilitza, que vingui o no vingui del Betis, és igual. El que s'ha de mobilitzar és el soci. És el seguidor perico. Si no es mobilitza en aquesta situació, quan es mobilitzarà?
El soci, deixeu-los estar.
El soci sempre...
Aquí el que s'ha de mobilitzar és l'equip.
Però si té el recolzament de l'afició, ajuda, Dani.
Ajuda, ja ho hem vist, que ajuda. Portem 9 partits sense guanyar.
Bueno, però, a veure, jo...
Home, com me...
jo no
és
el deixaré
veritat.
Mai sol.
Sí, sempre suma.
Jo no el deixaré mai sol.
No, ni jo.
Que em toqui els pebrots, qui tingui que baixar a segona...
No, és millor que hi vagi quanta més gent, millor, evidentment.
I tu, com a jugador, que has sigut... El recolzament que tens quan et sents allà i la gent...
Sí, però després haig de fer, eh?
En el callo, esclar, perquè tenim unes paperines que no vegis, tu. Dèieu abans, un gran partit, deia el Javier, no? Un partit que estava bien. 2 xuts a porteria. En tot el partit, un cop de cap del Granero i un xut de Canari del Roca, tu, que li van a les mans a l'altre, que encara es va fer una mitja palomita perquè va dir, ui, voy a perder tiempo un poquito, el porter del Madrid, perquè, escolta, no vam ni xutar.
No arribem.
Pressions, sí, a mi, que... Però si no fots gols... El futbol està a marcar gols. Si aquí no xutem. Digues, Dani, digues.
No, jo no tinc...
No, jo vull que faci aquesta reflexió
no,
la
no,
gent.
No tinc moltes ganes, però aquí el problema no només és de gols, sinó d'encaixar gols, perquè les estadístiques estan ahí. 10 gols a favor, 30 en contra. Això què vol dir? Que ni ataques bé ni defenses bé. Perquè, clar, tu podies dir, hòstia, és que hi han hagut temporades que potser tu no has tingut un nivell excessiu de marcar gols, perquè és el que costa més, i els hem marcat pocs gols, sí, però és que després en defensa el comportament no és de 30 gols ni de 40, vull dir, tens un comportament diferent. I aquí tot, ara s'ha ajuntat tot. I com que s'ha ajuntat tot, doncs ahir estem.
Sempre recordo quan està, perquè hem passat moltes d'aquestes, està clar, i tots ho recordem, quan estàvem en aquesta situació, normal que deien els entrenadors, bueno, anem a solucionar, primer que no ens marquin. Ens hem de fer forts a darrere. Però clar, com continuem jugant amb aquest sistema, que en teoria és més que vas a buscar el partit, perquè, no sé, 5 defenses i som un coladero, igual hauríem de fer un replantejament, no? O sigui, fem més forta la defensa. Igual jugant 4, però en sèrio, no sé. Perquè està clar que en defensa no defensem bé.
No hem defensat bé ni amb 4,
ni amb 2, ni amb
5, que són 3, però que... Però tot... O sigui, tots els sistemes són molt flexibles. Amb 4 és una cosa, amb 3 centrals és una altra, i tot ets més defensiu o menys defensiu en funció dels dos que tens a les bandes. Si els dos de les bandes són laterals que no et pugen, normalment defenses en 5. Ara, si els dos laterals et pugen molt, doncs igual t'agafen els de banda d'ells. I llavors ahir, és que l'altre dia, ahir contra el Madrid, és que David López, clar, però és que David López havia d'anar contra Vinícius. Que Vinícius, si alguna cosa té, és que dribla i corre per allà, després la dona malament, al contrari, no remata a gol, i totes aquestes històries. Per què? Perquè Víctor Gómez està més avançat. Lo normal, si tu defenses més, és que Víctor Gómez estigués amb Vinícius i Didac amb Rodrigo, i així els laterals poden defensar la seva parcel·la. Si tu estàs més a dalt...
Els
centrals han d'anar a banda a tapar Vinícius i l'altre a Rodrigo. I a partir d'aquí doncs, passa el que passa. Amb aquest partit podem parlar d'altres. Però que aquí dius, és que els jugadors no diuen realment si no és un problema anímic, si no és un problema... Bueno, els jugadors no et diran quin és el problema. Perquè és que jo crec que no saben ni ells el problema.
Aquesta és la sensació que tenim tots.
No, el problema dius, hòstia, si no l'hacem mal, però és que no guanyem. Clar, els defenses potser et diran, és que no marquem gols, però els de dalt diuen, és que no defendeix bé. I tot és una mica tot.
I encara gràcies que el Diego López va estar molt bé, eh? L'altre dia va estar...
Com? A la primera part va treure 3 o 4 pilotes.
Que, per cert, quina vergonya, que sinvergüences... Que fills de...
Que malo és Twitter.
No, Twitter no, la red social no, però són periodistes, o es diuen periodistes.
Sí, però és la...
A veure, no fotem, home, a veure si és
com... Ramon, dic que això, si no existeix Twitter, a ningú se li acudiria escriure això en un diari ni en un mitjà de comunicació seriós. Però, clar, com tothom vol ser protagonista de tot...
I qui ens defensa?
Diuen barbaritats.
I qui ens defensa de l'espanyol?
Pues ja, el Pol Lozano.
El Pol Lozano i el Diego López. És que té, bueno, no, la dona del Diego López, perquè la dona del Diego López els ha posat a parir.
Però,
és vergonyós. I tu que vas a molts programes de gol i a l'altre i veus...
Però és que sortir del que ens interessa, que tinguis pèl o menys pèl, o que diguin que això està malament, i això ja ho diem, està malament. Però al final, a mi el que em preocupa, no em preocupa això, joder.
Però també m'interessa que en defensin, eh? Que resulta que surt l'altre i encara diu... No, bueno...
Bueno, l'altre és igual.
Hem rebut per tot arreu. Entre el Manolete, que si som el filial del Madrid...
Vaya borratxo aquest. Vaya borratxo, el Manolete.
Però també és normal. Quan estàs allà baix, tothom et trepitja.
Aquí deixem-se de que si l'àrbit era expulsió, que si l'altre era...
Era expulsió.
Era no sé què. Han dit això, han dit l'altre. Molt bé, està molt malament. I el dia que... Si un dia en trobés amb aquest el Manolete, li diria eres un... el que sigui, li diria davant. Però ara, per això del Twitter, a mi, és igual. Aquí el problema és el problema. El problema és que Betis, Leganés i Barça i acaba la primera volta i tenim 9 punts. Aquest és el problema. Joder, Què? Ara explica'm el que vulguis. Quants punts hem de fer perquè a la segona volta no tinguem que fer punts de Champions?
15. Hem de fer 15 punts.
Hem de fer 15. Hem de guanyar dos partits.
Betis i
Leganés. Dels tres. Vale, hem de guanyar dos dels tres.
Hem de guanyar.
Vale, sí. Clar, també dèiem que hem de guanyar el Getafe i l'altre, també.
Ja, però som molt dolents nosaltres. La veritat és que...
No, jo no dic que siguem dolents. Jo dic que ara ve el Betis. I segurament el Betis, sense estar molt bé, ara és el millor moment del Betis. No, ha estat bé el Betis. O diràs que ha estat bé el Betis.
No, però porta tres partits guanyats en 9 punts.
Tu escoltes el que dic? Sí, i dit, el Betis no ha estat bé i ara és el millor moment del Betis.
Me'n vaig al lavabo, que m'ha entrat cagant.
No, ara és el millor moment del Betis.
M'acaba d'entrar un mal de ventre.
Ja,
que ja...
Que ja saps que...
La incontinència del
Betis torna. Però bueno, escolta, hem de guanyar. A mi aquestes ara estadístiques, que em semblen molt bé pels nanos i em semblen molt bé i tots tenim ganes de que els que venen del B o venen del juvenil algun dia estiguin al primer equip i que juguin i tal, em sembla molt bé. Però a mi que em diguis ara, és que a Madrid vam acabar amb 8
de
la cantera.
De la Pedrera.
De la Pedrera. Pues molt malament hem d'estar, eh?
No, jo t'ho he dit abans. Igual és que estem preparant ja l'equip per segona divisió.
Sí. No, això és el trist, que és que vol dir que a l'any que t'has gastat més diners i acabes amb 8 de la pedra, vale, que 3 ja són
tonyiditos. Sí,
ara poso sobre la taula, ojalà no passi, perquè tots desitgem el mateix, i els que som de l'Espanyol, perquè dir que som de l'Espanyol, que anem al camp, i que això, i que fins al final a mort, i tot això ja ho sabem tots els que som de l'Espanyol. Però poden passar coses, a la vida passen coses. I a vegades coses que no t'esperes. I ara poso aquí. Perds contra el Betis. S'ha de fotre fora l'entrenador, sí o no?
Sí, perquè si ja...
No, pregunto. No, jo no dic que s'hagi de fer ni res. Jo dic...
I aquí portem.
No, aquí portem. És possible, deixem això així, bueno, a veure què passa, o busques un altre tipus de solució. No ho sé què és el que pensaran. Perquè aquí tothom, des de fa un mes o no sé quan, tothom està... Hem de fitxar! Bueno, però hem de fitxar! Però és que hem de fitxar, sí, però abans de fitxar hem de fer 15 punts, abans de fitxar. I de moment no els tenim. I hem de fitxar, sí. I què? Que els que vindran, aquells et solventaran la papeleta. Arribaran i faran un 20 gols, l'altre no sé què, l'altre no sé quantos. Clar, hòstia, hem de fitxar, clar. I tots ens volem agafar a coses, els de l'Espanyol. Sí, i que l'any 2008 els vam salvar al final... Collons, això és el que volem tots, però això ja ho sabem, és que a vegades repetir les coses sembla que si no les dius o no les repeteixes, sembla que siguis menys de l'Espanyol. No, joder.
Ara, anant amb el que tu parlaves, amb aquesta direcció, clar, diem que la gent ha d'anar al camp, que l'afició ha d'ajudar, però evidentment, o sigui, quan estàs en aquesta situació, primer que l'equip a casa no juga bé. O sigui, la pressió ambiental en comptes de afavorir-lo fins ara
que no semblava... Dimenge que no vagi ningú al camp. Au, no hi ha la pressió ambiental.
Deixa'm acabar, Ramon. Deixa'm acabar. Fins ara, pel que sigui, l'equip no juga o no jugava tranquil. O sigui, s'enfonsava. El contra de Osasuna es va bloquejar, però va bloquejar perquè estava a casa. Això no li ha passat a cap altre partit, d'aquesta manera. Llavors, clar, què passarà, com deia el Dani, si perdem? És que la que es liarà serà poc el que vam viure el dia d'Osasuna. Perquè contra el Betis ja venim calents, ja sabem tots per què. O sigui que guanyin per ells, per nosaltres, per evitar mals majors.
La gent, perquè... el dia del Betis, hi anirà.
Hi
anirà...
Hi haurà molt bon ambient.
Com, hi haurà bona entrada, com aquests dies, o una mica més, perquè a lo millor hi ha més gent del Betis, o el que sigui. Això jo no en tinc cap dubte. És que sembla que és veritat que sí, s'ha d'anar al camp i s'ha d'ajudar i s'ha d'estar amb l'equip i no s'ha de xiular si les coses van malament i tal, i ja t'expressaràs al final del partit en funció de les coses que has vist. Però és que has de fer coses. És que has de fer, l'equip ha de fer coses. Jo no dic que no les pugui fer, no ho sé, ja ho veurem. Jo estic esperant que arribi el partit del Betis perquè puguis guanyar, i encara que sigui, jo què sé, amb l'aigua al coll, com ahir el Leganés, que guanyava 3-0, al final 3-2, i demanant l'hora. Vale, però van treure, igual que l'altre equip. Per cert, que el diumenge juguen Celta-Mallorca. i el Leganés va al camp de l'Alavés i sembla que després rep el Valladolid. Té 3 o 4 partits d'aquests, i el Celta té d'aquests contra l'Osasuna i tots aquests. Vull dir que anem a veure, eh? Anem a veure.
Jo deia que si no guanya el Getafe i l'Osasuna, a Magín se li posa la casa cara de maner. I l'estrany és que no hi hagi el rumrum aquest de que ja estan buscant l'alternativa, perquè realment, si, si mires si els números...
Jo si tingués diners, si fos... Jo sé qui tindria que... Jo sé qui portaria, o crec que portaria. No,
jo, a veure, jo he posat això sobre la taula perquè, o sigui, a vegades es calibra... Jo estic a casa i estic donant voltes, eh? I calibres moltes possibilitats. I una de les possibilitats... O si no ho guanyem, escolta, que ho deixem així i a veure si ho treu a l'altre i a l'altre. O es busca un altre tipus de solució... que a la millor tampoc ve, o no surt, o el que sigui, o la dinàmica ja és aquesta, eh? Clar, ara guanyes-ho. Tens un subidon que dius anem al camp del Leganés i a veure què passa, i a veure si podem treure alguna
cosa.
Escolta, jo ahir em vaig tragar el Leganés, eh? Bueno, em vaig tragar, vaig veure. I després vaig veure l'Osasuna, eh? I altres partits que em ve, que em quedo ja mirant per veure...
I quan acaba el partit et poses a plorar i dius...
La feina que tens, perquè aquest tio... Però bueno, nosaltres estem en aquesta situació i a mi no sé si jugarà un, jugarà l'altre, si aquell del dit, a l'altre del peu o a l'altre del d'allò. És que m'és igual, ja.
No, el que vull és guanyar.
És que si em dius, és que el del dit igual no juga, i tu dius, hòstia... Quina jugada. És que
avui
no juga,
per avui...
És que no juga el del dit. És que ha marcat el del dit, ha marcat 7 gols o 8. I dius, hòstia, si no juga el del dit, tu.
Però com no n'ha marcat només que un...
Només que juga un altre.
No, vale.
No.
Avui per avui, jo crec que està millor Caleri que Ferreira.
Jo no sé qui està. Jo no sé qui està millor. Jo no sé si està millor Ferreira, Caleri, Bulei, Lendo, no sé què, per
cert, avui han tret un anunci, no heu vist, del Bulei? No s'ha enterat? Acaben de... Un anunci exclusiu per al turisme xinès.
Surs tu cridant.
No surto jo, perquè no m'ho han dit, però surt el Bulei tot el rato en el camp de l'Espanyol, Sagrada Família, ah, etcètera, sí, sí. Etcètera. Clar, això van xurros.
Que maco.
Sí, és l'únic que serveix Bulei, per vendre xurros.
Bueno, en tot cas, castanyes i... fideus, xurros, no?
No ho sé, perquè l'altre dia va fotre uns... Hi ha una jugada que, de veritat, quan si l'analitzeu fredament, que abans en el Dani ho han comentat, que el tio se'n va sol, recaba baraca, ve el Sergio Ramos... I fot una patada al terra... Però val que la pita corre. La fot al terra, la patada. És que no va tocar ni la pilota.
Nosaltres no estem jugant bé. Jo no he vist cap milloria. No l'he vist. Dius, home, contra el Madrid no has estat bé. És que jo ja no valoro si amb el Madrid hem estat bé o no.
Si no, em mossegues és igual.
Perquè contra el Madrid... bueno, va fent...
Sí, però a veure, després del partit de l'Osasuna, tots pensaven que ens fotrien 4. El Bernabéu. Tal com va acabar l'equip, dius, mare meva, com no espavilin, farem un ridícul espantós. Llavors, clar, si Barones d'on venim, doncs, dius, home, mira, encara han mantingut la cara, encara sembla que són de primera.
Però, Josep...
Va valorar aquest partit contra el Madrid.
I que no està en el seu popular. El nostre és el Diego López, etcètera.
Que la primera part... podies haver marxat amb 3-0 o 4, eh?
Bueno, 3-1.
3-1 amb el de Granero. Vale, podies haver marxat amb això. Però jo no valoro això, perquè jo ja estic veient...
I si expulsen el Vinícius, igual
sí,
es fem...
Sí, guanyem, remuntem.
No, igual. Sí, tu el que tu dius...
Expulsen el Vinícius i ens en foten 5.
O no.
Jo no sé el que...
Home, si comencem a dir que et podria haver fotut, també podria haver-lo fotut nosaltres.
No, jo no parlo d'això.
Els futuribles són...
Sí, això i tal, perquè ja quan estic veient el partit del Madrid i estic a la ràdio i estic ja veig el 2-0, jo, al meu cap, ja està funcionant contra el Betis.
Ja estàs pensant amb el Betis.
Jo ja estic, perquè jo ja no té arreglo, vull dir, perdent ja 2-0, al final, doncs ja no tens arreglo. Ja estic pensant contra el Betis, i miro el Betis. Si juga, de quina manera juga. Si, però tot això és una cosa meva, perquè ells faran el que també miren els vídeos i analitzen, perquè el Betis ha jugat amb 3, ha jugat amb 4 centrals, amb 4 defenses, ha jugat amb 3 centrals, sembla que jugui amb 3, però no és enganyós, ara no juga amb 3. Juga amb 3 quan defensa, però després el del central se'n va al mig del camp. Vull dir, ja ha una sèrie de matisos que jo crec que l'Espanyol pot guanyar el Betis. Jo crec que el pot guanyar. El que passa que el Betis té jugadors que són més determinants
que els nostres. Jo espero que el Joaquín ja va marcar tots els gols, 3 gols, que en 20 minuts que vaig tancar la tele perquè estava mirant un rato i dic, va, a veure com van. Ostres, 1, 2, 3, dic, mare de Déu.
Sí, sí, però després de 3-2 i pateixes. Però és normal, els equips que estan en aquesta situació, que estan encara enganxats una mica així amb agulles, doncs et fan un gol, et fan el segon i acabes demanant l'hora. I si l'Espanyol guanya, el Betis, home, potser sí, però jo ho veig difícil, que guanyis 3-0 i quedi mitja hora i estiguis tranquil. Digues, hòstia, ja està això, tu. No, no. Si guanyes,
no
guanyaràs...
Tota
jo crec que si guanyes, guanyaràs patint. Dani. Bueno, però ja ens hi conformem. Nosaltres patint, guanyant. Ja si patim i guanyem...
Minut 94, gol de rebot i, sí. I ja està, tu, 1-0, tu. Però, és que això ho firmava ara mateix.
Tenim 9 punts. És que tenim 9 punts. Aquest i hem fet problema. 10 gols. I ens n'han fet 30. Hòstia, és que
fitxar, és que jo crec que es tenim que fitxar.
No, no, si això ja fa un mes...
I el voler, hòstia, perdoneu. El Chen té que rascar-se la butxaca. I si no vol rascar-se la butxaca, ens anem
a segona. Perdona, si és més greu, el Chen ha donat... Ha dit, vinga, busqueu. I segons el Roger Guas, han anat a la Lliga, han aconseguit aquest límit de 12 milions. I ara es diuen, des de dintre mateix, no, però no ens gastarem els 12 milions.
Exacte. És
què
que...
fareu?
No, no ens arruïnarem, diu un. Diu, no ens arruïnarem, perquè baixem a segona. Això, on sí que t'arruïnaràs? Això et demostra quin s'està portant. Els dirigents que tenim, que no tenen ni puta idea
de futbol, que parlen primera, per no callar.
Ni puta idea de l'Espanyol, perquè no hi ha ni un que sigui perico i que els importa un carajo, perquè aquests tios, quan, si nosaltres tenim la puta desgràcia de baixar, aquests el dia següent estan tots a fora, eh? Aquests estan tots a fora.
Mira,
tots a fora, una TV3, a l'altra al Liceu, a l'altra... no sé què fer...
A l'altra al Paro.
El Camp Nou allà a la cantonada, no sé, alguna cosa d'aquestes, però aquests se'n van tots. Aquest, ho tinc claríssim. I nosaltres, fotuts, carlats, a segona divisió. A veure qui dona la cara, a veure qui dona la cara.
Bueno, no sé si nosaltres donaríem la cara, però el xino...
Jo donaria la cara.
El xino s'hauria de rascar la butxaca, eh?
Home, és
que a segona.
És claríssim. A veure, i a més, és que jo... Ens deien el Dani, prenent el cafè. Jo que m'estic esverant cada vegada que sento noms dels reforços. Un colombiano de no sé què...
Que això
no
són els representants que estan...
Un panameño de... No... Ostres, mare de Déu! Però, just, però, em poso...
Però quins jugadors a vegades toca la flauta en algun que no... Però quins jugadors... que no estiguin jugant, que hagin fet gols...
És un Osvaldo és difícil de trobar.
I pugui venir. És que, clar, si el jugador que marca gols estarà jugant.
Aquest és el problema que tenim. O gastes molta pasta...
Però perquè, bueno, molta pasta què significa? 60 milions?
No, no sé, a veure, jo no sé els milions, perquè no...
L'altre problema és qui
vol que vindre aquí, també, que això és un altre.
Ah, vas a baix de tot, eh?
Ah, clar, és que és aquest l'altre problema.
És que ja no, més avall no podem anar, eh?
Digue-li a un bon jugador d'aquests de top 10, digue-li, no, vete a l'Espanyol que va l'últim. Què? Anda, jo me voy al...
No, però és el que...
Al Valle Filipines, que van primeros de la Liga Filipina, tu.
La idea són sessions de jugadors que vulguin jugar a l'Eurocopa i que no estan tenint protagonisme al seu equip. A vegades hi ha equips de primera línia que tenen 2-3 davanters i a un que, pel que sigui, ja, no entra.
Jo ara no tinc aquí els d'allò. Del Madrid, que puguin anar a l'Eurocopa, que vulguin jugar. Digue'm en algun. Del Barça.
Mariano, és que l'únic que... Pot...
No, és que no...
A l'Eurocopa, Mariano...
No, però és l'únic jugador...
Si no ha anat mai ni concentrat.
Que m'entens, que vull dir que estigui en la primera plantilla, que sigui davanter. És l'únic que veig. L'únic. I no juga.
Qui?
Mariano, que no juga en el Madrid. Està a la primera plantilla, de centre, ha jugat a l'Olímpic de Lió, és un mal jugador. És l'únic que veig, però és que, a més, ja et dic, no sé, és que em poso a plorar. Jo
nosaltres poso... per
però a veure, desconeix... que deu ser més fàcil, si segueixen a 1.000 jugadors... Segons sempre ens han dit, allà la Secretaria Tècnica estan tot el dia davant d'una pantalla de gegants.
Josep, nosaltres també podem seguir. Tu mires les xarxes socials i hi ha nanos que segueixen a 500.000 lligues i saben...
Aquests nanos no cobren...
Pepito de los Palotes, que ha metido 25 goles en la Liga de Tic-Titán.
Aquests nanos no cobren un paston per fer la feina que fan els dos deportius. Tenen responsabilitat que ho facin bé.
Jo no m'atreveixo a dir perquè tampoc ho segueixo, és el que estava dient el Josep, no segueixo, no tinc totes les dades, perquè no és la meva feina, clar, la feina és la secretaria tècnica, si no, sí, tindria dades de tots els equips, els jugadors, els que fan gols, els que no juguen, els que tindria tot, llavors has de prendre la decisió en funció de que aquell demanen 30 no m'interessa, aquest demanen 10, l'altre no sé què, no sé quantos. Jo no m'atreveixo a dir que si Mariano, que si Antoñito, Pepito, no m'atreveixo, perquè l'únic que ens ve al cap és Mariano, perquè és l'únic que està allà. Potser n'hi ha més.
Segurament n'hi ha no més, però...
Jo no ho sé. El que sí que s'ha de fer és que guanyar 6 punts. Si no, no caldrà que fitxin.
Home, no els hi donis idees.
Home,
no,
veure,
Dani, no els hi donis idees.
Perdona, Josep. Jo, no, no és que ets pessimista, és que... No. Però m'agrada, jo quan vaig a un lloc i em diuen, escolta, tu, per què no inverteixes aquí, que tal, que guanyaràs? Dic, sí, sí, guanyaré. No, tu digue'm què és el que puc perdre.
Tu estàs segur del que dius? Tu estàs segur del que dius?
De què?
Si no guanyem aquests 6 punts, no val la pena que ens reforcem.
Amb 9 punts, quants n'has de fer?
Has de fer una segona, 30... una segona volta brutal. Has de guanyar,
però som de l'Espanyol, seguirem allà lluitant, aunque sigui...
15 partits.
Hasta el final, hasta el final, hasta que no...
Això és diferent, i encara que estigui a segona
B. Que tingui que portar jo des dels Estats Units, me'n vaig a buscar un i el porto aquí a Collibet.
Ja sabeu, si no fem els 6 punts, segons Dani, estem perduts. O sigui que ja sabem el que hem de fer.
Els 9. No, no, no.